L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure soc poliamorosa o poliamorós. Selena Soro, Lídia Menot, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Moltes gràcies.
Us sentiu còmodes amb aquest enunciat? Vosaltres sou poliamoroses o preferiríeu no monògames?
La veritat és que una mica difícil de respondre perquè al final hi ha diverses etiquetes i per contestar de manera com més efectiva igual sí que serien no monògames, bueno, almenys jo, no monògama, però és veritat que a vegades simplifiques més i potser dones una idea més clara si és poliamorosa i s'entén més ràpid per públic general.
Sí, jo també he fet servir poliamorosa per explicar-me a la gent, tot i que a mi mateixa m'explico més com una persona que estima lliurement. I el poliamor és potser la manera d'explicar-me, però jo em defineixo així.
Recordem que la Selena el 2020 va guanyar el Premi Carlemany amb la novel·la Misteris de la Boira. Tens una trajectòria com a periodista, com a escriptora, i per tant m'imagino que tampoc ha de ser còmode per tu defensar aquesta etiqueta.
Més còmode del que hauria pensat, potser. També a casa meva sempre hem sigut una miqueta diferents. A mi em van educar dues mares. Aleshores estic bastant còmoda amb la diferència i, a més, amb defensar-la perquè a vegades hi ha persones que són diferents i potser se senten una mica soles i si tu expliques la teva experiència, doncs potser aquestes persones se senten una mica menys soles.
La Lídia Menot és creadora del projecte Open Mandarina, que dedicat a la difusió de relacions lliures a les xarxes. Per tant, tu ja hi estàs també acostumada.
Sí, i tant. Jo ja he decidit que, no sé, que m'agradaria dedicar-me... Bueno, de fet, m'hi dedico professionalment al 100%. Tot el meu temps va dedicat a crear espais conscients on les persones que ens volem relacionar de forma no convencional tinguem les eines per fer-ho, no? Perquè és molt a nivell gestió emocional, a nivell d'acords, a molts nivells.
T'hi dediques professionalment?
M'hi dedico professionalment 24/7. Tinc una empresa, al final estic treballant ara amb 3 persones més.
Imagina't, Lídia, ja si em permets la broma, però espero que... O sigui, imagina't que deixes de ser poliamorosa. Imagina't que tornessis ara monògama. Se't desmuntaria tot el negoci.
No, realment no. I això és la part que més m'està agradant després de 8 anys d'explorar els models no convencionals. I és que al final ja no m'identifico pràcticament amb cap etiqueta, sinó que tota l'estona és com anar a l'arrel de qui sóc, com em sento ara mateix i que les persones amb les que em relaciono estiguin al corrent. Aleshores, és crear acords. I pot ser que hi hagi etapes de la meva vida, cap al que sigui. Només estic amb una persona i m'hi sento molt còmoda. Una altra cosa és que jo sí que crec en viure aquest estar només amb una persona com una sensació de porta oberta a què sempre es pot parlar en el cas que la vida, les situacions, et portin a connectar amb alguna persona, no? Aleshores, ja és una monogàmia que es percep bastant diferent. Algunes persones en parlem com de monogàmia conscient.
En aquest programa, com sabeu, venen molts psicòlegs i psicòlogues des de fa 18 anys i hem parlat del tema de retruc durant aquests anys. Alguna vegada ha sortit perquè hi ha hagut psicòlogues i psicòlegs que han compartit el patiment, que han expressat el patiment que veuen a la consulta després d'aquest tipus de relacions. Aleshores, els he fet la pregunta. Què els diríeu vosaltres, no?, a la Selena i a la Lídia? Quina pregunta els faríeu? I m'han dit, com és que han anat a parar aquí? És a dir, d'on sorgeix aquest desig de la no monogàmia? És perquè han tingut experiències fallides, monògames?
En el meu cas va ser per un llibre. A mi els llibres m'han canviat la vida moltes vegades. I vaig llegir un llibre que es diu La vieja sirena, de José Luis San Pedro. I és una sirena que s'enamora de dos homes molt diferents. I decideix explicar-ho obertament i fins i tot perquè un d'ells és el seu marit i decideix que està disposada a morir per la seva veritat. I per primera vegada en una història vaig veure reflectida la meva forma d'estimar. Jo m'havia enamorat de més d'una persona, però havia triat perquè no sabia que hi havia altres opcions i havia descartat alguna de les persones. I aleshores vaig descobrir amb aquest llibre que hi havia altres formes d'estimar i vaig començar a explorar més. Y para mí, hay una frase en aquel libro que digo, no basta un amor para conocer el amor. Y para mí, el amor té molt a veure amb el coneixement, ¿no? I quan coneixes una persona, tinc la sensació que totes les persones que coneixem són oportunitats per anar aprenent. I per tant, el poliamor, per mi, multiplica aquestes possibilitats, sobretot en les relacions romàntiques, crec que ens permeten aprendre molt perquè ens fan ser més vulnerables i aleshores t'has de treure capes sí o sí, i per tant això et fa com treballar-te a tu mateixa. Per mi el més interessant del poliamor, de fet, més que si són una o dues persones amb qui estic, és tot el que he descobert sobre mi mateixa.
La Marian Rojas, psiquiatra, diu que part de l'enamorament significa que vols estar de forma exclusiva amb aquella persona. Llavors, diu, voler estar de manera exclusiva amb dues persones no entra en el mateix circuit de l'enamorament. Què en penses, Selena?
Aquesta forma de pensar crec que fa bastant de mal a moltes persones, sobretot a les que ens hem sentit enamorades de diverses persones. També hi ha tot un tema sobre l'enamorament, no? Les persones no monògames solem parlar de l'enamorament com energia de la nova relació, no? Que és aquesta sensació que et bull la sang i que se t'en va una miqueta al cap, i és una sensació que pots observar-la i tampoc deixar-te arrossegar d'una forma que tota la resta desaparegui. Hi ha molts tipus d'amor, i també hi ha aquest amor profund i de molt de temps que no té per què ser eliminat per aquesta onada de l'enamorament, no? Per tant, crec que també una cosa molt interessant és com replantejar què vol dir estar enamorada, què vol dir estimar, quines diferències hi ha entre l'amor i l'enamorament.
Lídia, i com vas arribar aquí?
Doncs jo sempre he tingut molt clar que m'encanten les relacions llargues, conscients, on... I de fet, jo crec que no he sigut mai com super enamoradissa d'entrada, sinó que sempre he necessitat bastant de temps per sentir un t'estimo. I no era per desconfiança, em sentia tranquil·la, però jo sí que a poc a poc entenc que és anar connectant amb la persona. Aleshores, entro des dels 17 anys que començo a tenir parelles, doncs estic en monogàmia. Primer 2 anys van anar bé, però sentia com aquesta sensació, ostres, és que, no sé, hi ha alguna cosa... Llavors després vaig tenir 6 anys en monogàmia i estava bé amb la meva parella, però era una sensació de... Però és que... Ja està, aquesta és la meva experiència sexoafectiva que tindré per tota la vida. Aleshores hi havia com una polaritat dins meu, que era com, per una banda vull seguir en aquesta relació perquè crec en això, i no entenc per què he de substituir-la si apareix una persona que també em sembla interessant. Aleshores, el que més em va fer detonar va ser aquesta sensació de dir, és que jo perquè tu em diguis que ets la meva parella, perquè tu em diguis t'estimo, jo he de simular ser una persona que se sent tranquil·la, còmoda i que pot estar en monogàmia la resta de la meva vida. Quan jo començava a verbalitzar pensaments, idees, sensacions, se'm mirava amb terror. Aleshores dic, realment estic experimentant l'amor conscient? És a dir, estic experimentant que una persona em conegui en profunditat i em pugui dir t'estimo i li digui el meu jo real? O estic jugant a una màscara? I no era ni tan sols com un impuls de sexualitat o d'ostres, és que m'agrada molta gent. Era una sensació com d'ostres, és tan ric el món de les relacions. I tinc la sensació que quan tinc parella hi ha directament persones que mínimament em puguin resultar atractives, que mínimament em puguin estimular intel·lectualment, que jo personalment doncs, connecto molt des d'aquí, ja tancava portes. És que no puc anar a fer un cafè, no puc anar a fer això. Tenia terror a la infidelitat, perquè per mi la veritat va per davant. Aleshores arriba un punt en què dic, és que jo per viure l'amor autèntic necessito no relacionar-me des de la màscara. I vaig descobrir aquí llavors llibres que parlaven de la no monogàmia i tot això. Clar, jo m'havia vist alguna pel·lícula de poliamor abans, però les plantegen tan dramàtiques, hi ha tan poca comunicació i acaben sempre tan malament que
sempre
jo soc supercomunicadora i dic, és que jo que soc tan comunicadora i tan transparent no m'identifico. Llavors mai vaig pensar que jo pogués fer això. I llavors quan entro en tot aquest univers me n'adono que va justament del contrari, no? Que va de crear acords, de parlar, de comunicar, i dius, ostres, és que ja ara sí que m'ho compro, no? Perquè jo crec en això. Aleshores, és el món que estic intentant crear també.
Sí, la veritat és que fan una miqueta de por aquestes pel·lícules, sobretot els triangles amorosos es presenten com aquesta cosa terrible que fa molt de mal. I les relacions crec que fan mal en monogàmia o no monogàmia si vas vivint-les amb inconsciència, com deies tu. És a dir, a mi el que m'ha semblat més interessant del poliamor és descobrir qui sóc jo i quines coses no formen part de mi.
I que el punt d'agressivitat a vegades és precisament el fenomen de la substitució que necessita la monogàmia. Quan apareix una persona, sí o sí t'he de descartar. Mm. Em sembla tan agressiu cap a la persona que porta temps a la teva vida, que està demostrat que sou una parella que funciona, i ara t'he de deixar per poder experimentar això. O he de renunciar i crear sensació com de pes a vegades a la relació, de coses que he hagut de deixar anar perquè... perseguim tu.
Ara, tanta gent, si em permeteu la broma, no és una feinada, Lídia? O sigui, ja amb una persona ja costa, tantes persones, com us ho feu? Bé, on traieu el temps? A més, has de tenir molts records, no?
També hi ha aquesta idea que és com que jo vaig per la vida amb dos nòvios, llavors els dos m'estan reclamant 24-7 i jo he de repartir el meu temps. Crec que això és el menor de les casos, sí que pot existir, però generalment el que estem intentant construir moltes persones que ho vivim des de la via conscient, que no tothom ho fa així, però és començar a pensar en xarxa. És a dir, jo no m'he d'ocupar, si jo estic amb la Selena, jo no m'he d'ocupar de que ella tingui tot cobert, perquè la Selena sap que funcionem en xarxa, ella té la seva pròpia xarxa que la sosté, i jo també, amb la qual cosa, i aquí potser entrem en un terme que no cal entrar, però seria més l'anarquia relacional, que no té res a veure amb que cadascú faci el que vulgui, sinó que ja has començat a pensar amb xarxa. Deixar de pensar que tu tens a la cúspide de la piràmide les parelles sexoafectives i la resta de l'univers passa a ser secundària, sinó que comences a pensar en horitzontal. I això ja trenca molts esquemes.
Ara en parlarem amb més profunditat. També parlarem de la gestió de la gelosia. A l'ofici de viure, soc poliamorosa o poliamorós. Diu la psicòloga barcelonina Irene García, el poliamor ha estat present entre nosaltres des de temps immemorials, tot i que gairebé sempre de manera oculta, perquè les convencions socials els sancionaven. Tot i així, hi ha hagut referents, com les escriptores Anaïs Nin i Simone de Beauvoir, que es van atrevir a triar aquesta relació múltiple com a forma de vida. Precisament, tot i que la pràctica del poliamor és força anterior a aquesta paraula, el concepte com a tal neix als anys 60 als Estats Units com una forma de relació amorosa composta per més de dues persones. I és que, continua aquesta psicòloga, tot i que la societat actual és encara patriarcal i exclusiva, la legislació europea no reconeix, per exemple, les paternitats múltiples, a poc que Occident es van assentant les bases a favor d'aquesta pràctica. És més, estem passant, diu, de la monogàmia cap al poliamor, una forma d'elecció molt més oberta i en auge. La psicòloga valenciana Begoña Labat hi fa una puntualització necessària. El poliamor no depèn de l'orientació sexual de les persones que formen la relació poliamorosa. Ser heterosexual, homosexual, bisexual no influeix en les possibilitats de trobar-se en una relació poliamorosa.
Sant Agustí. Estima i fes el que vulguis.
Mercè Conangle, psicòloga.
És molt important que es clarifiqui o es diferenciï el que un entén per amor, o per mi seria important diferenciar-ho, del que és sentir-te atracció o el que podria ser tenir relacions de sexe amb diverses persones o el desig de tenir-les, que a vegades hi ha el desig, però un tria no tenir-les. A veure, el desig és més primari, és més un impuls que està inherent a la persona, i d'aquí vindria que la biologia, l'afirmació aquesta de que per biologia som poligàmics, o seríem tots poligàmics. Però a vegades això es diu com una defensa de volguem dir, com que la biologia ens ha fet poligàmics, visca la poligàmia. Bueno, doncs jo diria, hi ha una cosa que es diu cultura. I estem on estem, la humanitat, perquè la cultura ha seleccionat, ha cultivat unes tries i unes altres no les ha triat. I per què, d'alguna manera, estem en una societat més monogàmica que poligàmica? Doncs perquè la monogàmia, com a opció, com a forma s'ha manifestat que té uns components que han estat més adaptatius, o almenys durant un temps ho han estat, per una sèrie de finalitats. Per exemple, el tema de la criança dels fills. En el moment que una parella es compromet entre ells i apareixen, a part de plaer, pel sexe apareix reproducció, la sentimentalització de la relació i el compromís entre aquestes dues persones fa que hi haguin dos adults cuidant de la prole. Per tant, tenim cura d'un procés de criança que, si aquí doncs, no s'establís aquest model de parella durant almenys uns anys de criança, faria doncs, que el model social seria tot un altre. Per tant, hi ha hagut uns avantatges. Podem triar d'altres models, i tant. És cert que l'atracció se sent. No, tu no dius, jo ara vaig a triar sentir. No, tu sents aquesta atracció. Aquí el tema no és si ho sentim o no, perquè ja ho ha dit l'Antoni, això és una realitat, tots ho hem viscut. És, una vegada tu tens un desig, a nivell de cultura o a nivell de la nostra raó, com ho canalitzem? I aquí podem triar diferents conductes al respecte.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Selena Soro i Lídia Manot, soc poliamorosa o no monògama. Què en penseu del que acabeu d'escoltar, Selena, de la Mercè Conangle?
Pel que fa a la maternitat, que m'ha xocat una miqueta, això he vist que la Lídia també. Jo crec que el poliamor, de fet, facilita la maternitat. En el meu cas, ho he viscut de prop, que realment ser una mare monògama pot ser bastant solitari. Ara parlo del meu cas, que són gossos, sisplau, que ningú s'enfadi. Però jo tinc 4 gossos i els puc tenir, m'encanten els gossos, i els puc tenir perquè soc poliamorosa, perquè quan marxo de vacances sempre hi ha algú que pot venir a casa meva a cuidar-los. I la Lídia crec que d'això podrà parlar bastant del tema dels fills, però jo crec que és una xarxa de suport que tens. En realitat és com si tinguessis un grup d'amics amb un compromís molt fort de cuidar-se els uns als altres i és una miqueta més aquest educar en tribu, potser. I, per tant, volia comentar aquesta part. I després sobre els referents, Anaïs Nin, que era poliamorosa però molt dramàtica, sí que us recomano una pel·lícula sobre el creador de Wonder Woman, del còmic, perquè era poliamorós. Estava amb dues dones que també estaven juntes entre elles i és una pel·li que crec que parla de forma molt bonica del poliamor i d'un tema desconegut.
Gràcies per la recomanació, Selena. I Lídia, què en penses del que ha dit la Mercè Conangle?
Doncs una mica reitero el que diu la Selena i, a veure, jo tampoc sóc mare. Tinc molt de prop una persona que sí que ho és i que a més es dedica a parlar de matrística, del llinatge, de com hem arribat a la situació actual i crec que va una mica diferent de la línia que portava. Però sí que puc dir que acompanyo a pares i mares. Precisament hi ha molt de pes, hi ha molt d'estancament, hi ha molta sensació de restricció i de no poder respirar, d'haver-se configurat en unitats de dos que estan entre quatre parets i han de distribuir absolutament tot el temps per ocupar-se de dos criatures. Tampoc és que haguem sortit fantàsticament sense traumes ara mateix, estem en una fase que la majoria hem viscut amb pares i mares que o no han estat bé o hi ha hagut divorcis o han seguit doncs, molt de temps, però ha sigut moltes vegades en un context de que no es parlen i no hi ha comunicació. Aleshores, no sé jo si podem afirmar que la monogàmia és un gran sistema de criança, però ja hauríem d'entrar com en tot el sistema de com està organitzat, com funcionem amb les criatures. És veritat que a dia d'avui ens costa pensar en format tribu, perquè ja estem totalment immersos en això, en unitats de domèstiques doncs molt tancades. Però és veritat que si jo em plantegés, i el que veig que està ocorreguent amb persones que acompanyo, si jo em plantegés una maternitat, una paternitat amb algú, clarament jo em sentiria molt còmode amb el fet de que hi pogués haver més persones que m'ajudin i que puguem configurar doncs, tot el que pot implicar una criança entre més d'una persona. Jo ho veig inclús una salvació per la situació actual que tenim. Però això no és nou. És a dir, crec que ja venim de sistemes que funcionaven més així. De fet, hi ha proverbis africans que diuen que es necessita una tribu per la criança d'un nen i segueixo pensant això. També hi ha estudis dels Estats Units, que ara em sap greu perquè no els sé citar, però és fàcil buscar, doncs, on s'hi han fet estudis de nens que havien crescut en famílies poliamoroses i I que la majoria l'únic que deien és que, havent crescut en aquest tipus de famílies, sentien que l'única pega era que hi havia molts ulls per enganxar-los si feien alguna entremaliadura.
Si sou tan amables de posar-vos els auriculars, podrem escoltar una altra intervenció que va fer fa anys la psicòloga i amiga del programa Laura del Caño en un programa que vam dedicar al poliamor.
La gente que practica el poliamor son pioneros. Igual que han sido pioneros la gente con orientación homosexual. Son pioneros y están abriendo un camino y hay una necesidad de exploración de este camino. Como decía Tony al principio, ¿no? Que sucede y hay una necesidad de exploración. Que es lo mismo que ha pasado a lo largo de la historia, llamado de otra manera. Pero hay una apertura de camino ahí, ¿no?
Uh-huh. ¿Os identifiqueu amb el que deia la Laura?
Sí, hi ha una frase que m'agrada molt que diu: saps que és el teu camí quan no està marcat, no? Perquè l'estàs obrint tu. I a mi això és una de les coses que m'agrada de com construir les relacions a mida.
Sí, a mi també. Em sento molt identificada amb això, perquè al final tots els retirs, tots els espais conscients que estic intentant crear, no és un espai de dir, vinga, anem a veure com fem el poliamor. No, és com vine amb la situació que vinguis. O sigui, l'únic que tenim clar és el model tradicional de parella, tal i com me l'han venut, no està fet per mi. Jo he de crear el meu propi model. Aleshores, quan entres en aquest espai, és com que se t'obren un munt de preguntes que només tu pots contestar. Hi ha persones que entren, per exemple, en un retir, sentint que no volen el model tradicional i surten començant a identificar quina decisió ja és pròpia. Ostres, doncs, potser m'agradaria relacionar-me una mica més així, una mica més això. No es tracta de que ara tothom tingui més d'un nòvio, sinó que comencem a pensar diferent i comencem a decidir a partir d'acords amb les parelles.
Jo els dic amors.
Amors.
Sí.
Els teus amors.
Exacte, ara he anat evolucionant. Les paraules realment tenen bastant de pes i potser quan parlava de nòvios i nòvies no s'acaba d'entendre la forma com jo ho visc, perquè al final un nòvio o una nòvia tradicionalment és aquesta persona amb qui ho fas absolutament tot, potser hi vius, te'n vas de viatge, i en canvi les meves relacions jo no les visc així, és a dir, hi ha diversos nivells d'intensitat. I volia recuperar una cosa que deia l'altra psicòloga.
La Mercè Conangle, sí.
Exacte.
Ella deia una cosa és l'amor i l'altra el desig.
Sí, i també sobre el fet que hi hagi més monogàmia que no monogàmia, em sembla totalment lògic, perquè realment necessitem, és molta feina. Al principi, sobretot, sembla com molt, molt difícil, potser quan comences. Després trobo que és més fàcil perquè és qui tu ets, però al principi has de fer, requereix un gran esforç. Per això crec que no està molt estès, perquè has de treballar bastant.
I tant.
Aleshores, imaginem, no sé si, Selena, tu vius físicament mm-hmm. amb algun dels teus amors?
Sí, jo visc sí. Amb un dels meus amors amb qui fa 10 anys que estem junts. Vam començar amb les relacions obertes fa ja gairebé 4, i va ser un repte molt gran perquè nosaltres teníem una estructura molt marcada i vam haver de construir moltes coses. Alhora hi havia una part que ens donava força, que teníem molta confiança, i visc amb aquesta persona, i tot i que a vegades compartim espai també amb els seus amors, i de fet jo sóc amiga dels seus amors i estem creant com la nostra petita família.
I Lídia? Vius físicament amb un dels teus amors?
Jo de moment he decidit que vull tenir el meu espai, però tenim semiconvivència. És a dir, crec al final és per mi el vincle és emocional i és de presència, i la presència és una cosa que va molt més enllà de la presència física, no? És sentir aquest contacte amb l'altra persona, que estem en un diàleg constant, no? Aleshores, de moment, jo crec que a mi, ara mateix, pel moment vital que estic vivint i amb tot aquest emprendiment que estic fent, que és moltíssima feina a nivell emocional i a nivell de tot, doncs estic necessitant molt el meu espai.
Aleshores, imaginem una hipòtesi, no? Mm-hmm. Lídia, imaginem que un dels teus amors aneu a viure plegats.
Sí.
Aleshores, tu ja sabem quin pas hi dona, no? Tu expliques tot des del minut zero, expliques com veus la vida, què és el que vols, no? Etcètera. I així l'altre ja sap si pot quedar o si ha de marxar, no? O si li és més còmode marxar, no?
Sí.
Tu ho planteges així.
Sí, sí, clarament. D'acord. Des del minut 1. De fet, alguna vegada m'he apropat amb algú o he connectat amb alguna persona, l'he posat en context i li he preguntat, dic, és el una cosa que a tu mínimament et podria atraure, tal, aquest és el meu context, aquesta és la meva manera de relacionar-me, estic disposada a parlar-ne i tal, però també necessito que l'altra persona hi hagi un compromís més allà de ah, doncs em sembla interessant, això està molt bé que et sembli interessant, però després hi ha feina. És a dir, i és una feina que jo la faig encantada, m'encanta, perquè és que no té res a veure a Lídia de fa 8 anys, quan vaig començar, que la d'ara. Sento que a nivell d'autoestima, de creixement personal, d'eines de comunicació, he millorat moltíssim i m'encanta, però sí que és veritat que és, em poso en aquesta situació on poden passar coses i les hauré de gestionar.
Hi ha hagut algú que ho hagi acceptat perquè no li quedava més remei? Era, si vull estar amb la Lídia, he d'acceptar aquestes condicions?
És que directament ja no ha fluït. Ja directament no he quedat. O sigui, sí. Jo ho tinc molt clar. Sí que és veritat que acompanyo gent que diu, no, vinga, anem a provar-ho.
Perquè saps que hi ha gent que sí que ho està passant malament perquè no li ha quedat més remei que acceptar les condicions de la seva parella no monògama.
Crec que sempre tenim remei. I si sents que no l'estàs tenint, aleshores ja és manipulació, xantatge, no sé, fuig d'aquí. Però vaja, que si jo estic amb una persona i em diu, d'acord, vinga, va, doncs anem a fer això del poliamor, i veig que cada dia ho passa malament i que no, i que... Sí, jo també aquí diferenciaria, perquè pot ser que ho passi malament, però jo acompanyo gent que ho passa malament i a vegades amb les eines i l'acompanyament i amb recursos i amb tot, t'adones que hi ha un canvi radical intern i aquella persona de cop diu, ostres, que entenc que això no va d'acceptar que la meva parella és poliamorosa. Això va d'una cosa molt més profunda on jo entenc què necessito, on hi ha comunicació i hi ha parelles que ho han passat malament i al final què diuen? Si els hi preguntes, ostres, tornaríeu enrere? Em diuen, no, per què m'ha pres tant? Ens comuniquem d'una manera tan efectiva ara mateix, he entès tantes coses sobre les meves ferides d'infància, és molt interessant aquest treball.
Què fa, per exemple, la Selena, sense, no voldria tampoc envair la teva intimitat, vull dir, tu explica el que tu creguis, que vulguis explicar, només faltaria, no? Però què fa si, per exemple, el teu amor, no? Hi ha una època que està molt content, no? Mm-hmm. O contenta. Mm-hmm. Content o contenta perquè hi ha una persona nova en la seva vida, mm-hmm, i no li veus el pèl, perquè bé, s'ho passa molt bé amb aquesta persona i tu notes que la persona està enamorada o profundament enamorada de l'altra. Mm. Com ho gestiones?
Doncs en el meu cas vaig ser jo qui va proposar obrir la relació i a ell al principi li va costar una miqueta, però és una persona que sempre decideix primer provar abans de dir que no. I ell feia la metàfora d'una piscina, que jo anava molt de pressa i ja estava a l'altra punta de la piscina perquè jo portava ja molts anys volent sortir d'allò i ell necessitava la seva bombolleta. Aleshores, aquesta va ser la primera part. Després va haver-hi una altra part en què ell es va enamorar d'una noia. Una noia... me'n recordo que el dia que vaig sentir que estava enamorat va ser com un petit salt al cor, però alhora el que va passar més va ser, ostres, això també ha sigut gràcies a mi, perquè vaig proposar-li d'obrir la relació i ara està enamorat també d'una altra noia que, per cert, és estupenda i hauríeu de veure els nostres chats amb ella, que ens enviem 3.000 àudios.
Està enamorat d'una noia, sí. Però tu comparteixes els chats amb el grup, diguem, hi ha un grup.
No, o sigui, ella i jo ens hem fet amigues perquè... és molt bonic això, realment, aquesta no competència que potser no ens han ensenyat. Ella i jo hem quedat i hem xerrat i, o sigui, ens veiem sovint. Ella està a casa meva moltes vegades, fem plans juntes, anem d'excursió el dia 8, anem a veure una pel·li juntes, vull dir, fem molts plans i realment hem connectat, ella i jo també, com amigues, i és molt bonic veure que una altra persona estima una persona que tu estimes. És una cosa que potser no estem gaire acostumats, però quan ho sents, realment és molt bonic, no competir, sinó... I veure que aquella persona l'estima bé, o sigui, jo vull que els meus amors siguin feliços, em fa superfeliç que s'enamorin i que siguin feliços i que s'ho passin bé. I a més, és molt bonic que triïn des de la llibertat, perquè els meus amors poden estar amb qui vulguin, i dia rere dia em segueixen triant a mi, i de moment encara no m'ha passat això, que no vulguin passar temps amb mi. Per tant, això també et fa sentir superbé, la veritat.
I com gestiones la gelosia?
Doncs ara fa temps que la gelosia, els poliamorosos i poliamoroses senten gelosia, això també és un mite, que nosaltres no sentim això, però és una cosa que pots sentir i gestionar i transitar-la de forma com quan estàs trista, no? No passa res, també et serveix com a indicador. Estic gelosa perquè no estem tenint temps de qualitat, és només una inseguretat meva que he de treballar, per tant, són indicadors que et permeten treballar. He de dir que A mi l'amor sempre m'agrada molt compartir-lo i la gelosia no és una cosa que de forma natural senti gaire, això m'ho ha posat una mica fàcil, però sí que l'he sentida. I realment hi ha aquesta paraula que es fa servir, compassió, que és una paraula molt lletja per al significat bonic que és quan t'alegres de la felicitat dels teus amors, fins i tot si no t'inclou. Que a mi em sembla que l'amor és això, en realitat, com ser feliç quan les altres persones també són felices, fins i tot si això no t'inclou a tu, i ser feliç per la seva existència ja.
Sí, tu Lídia, que també gestiones la gelosia i ensenyes a gestionar-la, com ho fas?
Doncs a mi és veritat, o sigui, jo també he tingut moments de catarsis fort, o sigui, que estàs amb algú i et diu, és que ara mateix estic tan pujat, no? Perquè és aquesta energia com de l'enamorament, ara mateix estic tan pujat amb aquesta altra persona i tu notes energèticament que alguna cosa passa. Jo personalment penso que el més important aquí és que les cures es mantinguin. Jo m'he sentit supercuidada en aquests moments, o sigui, sentir que aquella persona està allà, que em diu què necessites, que m'escriu, estàs bé, com ho portes, què necessites, estic aquí, t'estimo, em segueixes encantant. Només que, és veritat, quan hi ha l'enamorament, a vegades aquesta bombolla enorme que es crea és una sensació que pot ser absorbent, i jo l'he viscuda. Aleshores, a vegades està tu en la posició on no et toca a tu ser la bombolla, fa mal, i crec que és un mal que li dono la benvinguda. O sigui, jo m'he sentit trencada a vegades per aquest mal i mai he pensat, ostres, tant de bo no estigués en poliamor, tant de bo el tingués per mi, perquè és un sistema en el que no crec. I després, perquè per mi és una oportunitat que cada vegada que m'he trencat amb la gelosia, cada vegada que he travessat una etapa complicada, ha sigut una mirada directa a les meves ferides de la por de l'abandonament, por al rebuig, por a no ser suficient, i t'adones de totes les coses que fas sempre per ser la millor, i és esgotador. És esgotador. És com el camí més directe a descobrir que tu ets especial i única pel simple fet que no existeix ningú com tu. I això ens costa molt d'entendre. La monogàmia crec que és un protector de no, si no mira altres, així mai hauré d'experimentar no ser la més especial de l'univers. És que potser no ho ets, i ho ets de les dues maneres, no? I aquest ser-ho neix des d'una part de ser molt, molt profunda, molt... És que ningú et pot substituir. Aleshores, això ho dic i queda molt teòric, però és que quan has atravessat la gelosia i t'enfrentes una vegada i una altra a la possibilitat de que no siguis la top number one, no? És quan dius, ostres, val, ja està, és que deixes anar. I és una experiència molt xula que jo acompanyo. Però què fas quan se'n van a una cita? Doncs aquí hi ha un ABC, no?
Quan se'n van a una cita i quan tornen?
Bé, a vegades depèn. Hi ha gent que explota quan ha marxat de casa i estan a casa sols, que aquí, dintre del curs de gelosia que hi ha a la web, per exemple, doncs fem tot el procés aquest de vale, ara que estàs tu a casa, primer, com gestionar les emocions? Primer se't mouen coses, estigues present amb les emocions. No sabem estar presents amb les emocions. No ens han ensenyat. Aleshores, si jo tinc tristesa, ja estic buscant solucions. No, és que potser primer plora. I després comença a treure pensaments. Què significa per tu que... Perquè te l'estàs imaginant, i jo me l'estic imaginant, i està somrient, i s'ho estan passant superbé en una cita, i penso, què significa per tu que s'ho estic passant bé? Que jo no sóc especial, que sóc substituïble, que m'abandonarà, que no sé què. Tot això són pensaments que et destrossen la vida. I això és la teva autoestima real. És una cara a cara amb el teu autoestima. I llavors és molt xulo, perquè si fas aquest treball emocional i després tens una persona que et reconfirma que vol seguir al teu costat i que això que està passant amb un altre no treu cap per tu, tu ets especial, doncs això és el que ho fa, ajuda a fer la transformació.
Volia dir que a mi m'agrada molt quan els meus amors tenen cites amb altres persones, de poder tenir bastant de temps també per mi mateixa, perquè a mi m'encanta quedar-me sola a casa i m'agrada molt estar sola també, o sigui, tot i ser poliamorosa i compartir la meva vida amb diverses persones, m'encanten aquests moments d'estar sola i dormir sola, i crec que no passava tant temps sola quan era monògama, i m'encanta.
Sí, s'ha de treballar molt el lloc solter, que en dic jo, que és no oblidar mai que tu al final la relació principal de la teva vida seràs tu mateixa, I jo crec que quan comences a construir els vincles des d'aquest espai d'autosuficiència, que no vol dir fer-m'ho tot jo sola i aprendre no necessitar ningú, no, però quan apareguin altres persones, que no sigui des del és que si no hi ets em moro, que això està molt romantitzat, sinó que sigui un no, és que jo tinc la meva pròpia solidesa i la meva pròpia xarxa, més enllà d'amb qui me'n vaig al llit o no me'n vaig al llit, perquè això també és una altra cosa molt, la monogàmia classifica en funció de si està... És com el típic, oi, conegut una persona increïble, és que tenim unes... Però què? Però hi ha tema? Com que si hi ha tema? No, però està sent molt bonic. Però hi ha tema o no tema? Bon, no crec que vagi... Ah, no m'interessa. Una amiga, vale. Ja no és com... Estem classificant què és important i què no.
El concepte d'infidelitat, vosaltres no el viviu, no?
Sí que sí? El vivim i hi ha una clara línia per això. Només vull dir una cosa. De tots els seguidors que tinc ara mateix a Instagram, per agafar una referència, tinc uns 34.000, un 75%, més de 75% són dones. És a dir, el poliamor està interessant molt a les dones. Que hi ha aquesta idea com que és l'excusa dels homes per fer el que per ser infidels i que nosaltres ens callem la boca. Val? Aleshores, 75%, ho dic per situar. I després, respecte a la pregunta que m'havies dit, que era...
Sí, si teniu present el concepte d'infidelitat...
Ah, sí. Sí, i tant. Si jo faig uns acords amb tu, per exemple, i aleshores decidim que dintre dels nostres marges dels acords, per exemple, que puguem tenir una cita amb algú, però que en principi només tenim una cita una vegada, per dir un exemple.
Això pot ser un acord.
Això només pot ser un acord. Exacte. Sí. Doncs, de moment, només tenim una cita un dia. Bé, no sé, podria ser. Aleshores, tu, pel que sigui, tens una cita amb una persona i decideixes cada tres vegades. Això és infidelitat. És a dir, per això és tan important tenir acords. La gent es pensa que obrim demà i ja todo vale. Llavors, és com, vinga, aquí ja fem el que ens dona la gana i com que això és poliamor, doncs tu no et pots queixar. No. Hi ha uns acords i jo invito... Bé, bueno, jo explico, no?, com fer uns acords clars i que siguin efectius. Per què? Per acompanyar la vulnerabilitat de la persona. No que siguin un mandato de prohibiciones, sinó que sigui un, ostres, mira, crec que a partir d'aquest punt se'm fa vulnerable que facis més coses. Aleshores, anem a determinar què és sortir de la zona de confort fins a un punt que decidim atrevessar-la i serà incòmode, però jo vull fer aquesta feina, i un punt que a dia d'avui el posem a la zona negra. És a dir, això no ho farem de moment. I el dia que sí o sí ho vulguem experimentar, haurem de parlar-ne, canviar els acords perquè passi a ser això que volem experimentar de sortir de la zona de confort, però ja no estarà a la zona negra. Aleshores, diguem que tot el que entra fora de la zona negra és fidelitat i la resta és infidelitat.
Sí, tu ho contemples també, Selena,
per
els
mi,
acords?
Per mi, la infidelitat és veure el capítol de la nostra sèrie preferida amb una altra persona. nosaltres... Realment els acords que tenim amb els meus amors són molt pocs perquè hem evolucionat molt en aquest sentit i no els necessitem, els vam necessitar al principi, no? La bombolleta que deia al principi. Nosaltres l'acord, per exemple, amb la persona amb qui visc, el nostre únic acord, a part de, òbviament, tenir cura de la salut sexual i tot això que és bàsic i evident, gairebé, ens diem bon dia i bona nit si no estem junts. Aquest és el nostre únic acord. Això només és aquest, però em sembla bonic perquè és una forma com, ei, segueixo estant aquí.
Sí.
Digues.
No, i volia afegir també que al final, sí, moltes parelles, o moltes, dic parelles perquè normalment es comença en parella, però moltes configuracions acaben com la Selena, no?, amb pocs acords. Crec que a vegades ajuda al principi posar uns acords per tenir com una sensació de que més o menys anem regulant fins a on haurem de gestionar emocionalment. Al principi ajuda a tenir uns acords per dir, ostres, és que no, d'un dia per l'altre tot pot desestabilitzar tant el sistema nerviós que aquí és d'on acaben a teràpia. En la meva experiència és on acaba tothom a teràpia, que és com, ha patat tot. Home, sí, perquè no hi havia acords, perquè no estava ben parlat, perquè faltava comunicació.
Els límits són molt importants.
Els límits són molt importants.
Respectar cadascú els seus límits i respectar els dels altres, si no se'n va tot. És
exacte.
Un desastre.
I si et saltes un acord, si la meva parella salta un acord, em costa més confiar en que els acords es compleixen.
Hi ha molts casos de vincles poliamorosos que s'hagin perllongat al llarg del temps, 20, 30, 40 anys, en coneixeu?
Hi ha les escriptores d'un llibre que recomano molt a qui estigui interessat en el poliamor, que és Ètica promiscua, que són dues dones que, no sé si porten 50 anys, potser o més, porten tota la vida juntes, i el llibre és molt bonic i porten això tota la vida juntes.
Sí, sí que hi ha casos. Sí que és veritat que potser no són ni tan sols els que s'aproximen a les xarxes perquè és com que ho tenen tan integrat, no? També és veritat que aquí vull afegir un tema, i és que se'ns està passant el mateix examen que s'ha passat en el sistema normatiu, que és la durabilitat, és sinònim d'èxit, perdó, però molta monogàmia llarguíssima és un fracàs en molts sentits, no? Aleshores, també dir que ara, des de 2020 expressament, tota la comunitat que és més conscient que està travessant processos interns, estem en transformació constant. La monogàmia partia de la premissa que tu et cases amb algú i al cap de 20 anys seguiu són les mateixes persones. Ara no sóc ni la mateixa persona d'un any per l'altre. És a dir, que jo crec que a dia d'avui, si volem que les relacions durin més temps, s'ha d'afegir un factor que fins ara no ha estat a les relacions, que és el de la flexibilitat. Les parelles que a dia d'avui són més rígides són les que una de dos o acaben en un model que, mira, no ens parlem, no ens diem i més o menys anem tirant i assumim el que hi ha i ja està, o tenim la flexibilitat suficient com per integrar les noves cares que apareixen en aquesta relació.
Sí, és interessant això que dius de la flexibilitat, perquè a mi això m'agrada parlar de l'amistat amb això, no? Les amistats són molt flexibles i va canviant, no? La forma... A vegades sembla que amb la monogàmia, fins i tot, no? Quan una relació s'acaba, s'hagi d'acabar la relació, les relacions també es poden transformar. Sí. I això ho veiem amb les amistats, i crec que això és una cosa que és interessant portar-la també al terreny de les relacions.
Vas escriure, Selena, en un post que el sexe no determina la intimitat d'una relació, que una relació pot ser molt íntima amb sexe o sense. Què vols dir?
Sí. Per exemple, hi ha matrimonis que porten tota la vida junts, no? Potser 70 anys, i no tenen sexe, i això vol dir que no són un matrimoni. A vegades es posa al sexe un pes que no necessàriament cal que estigui en una relació. Jo, algunes de les meves relacions més romàntiques, no hi ha sexe de per mig. I aleshores crec que a vegades al posar aquests límits, aquestes delimitacions, ens limitem l'experiència de l'amor. Jo crec que desdibuixant aquests límits, que és una de les coses interessants que a mi m'ha portat el fet de la no monogàmia, pots aprofundir en les relacions i fer-la cadascuna a mida d'aquelles persones, no? Hi ha una metàfora que es fa servir amb el pa, que per cert vol dir, és el pa, la paraula companyia i pa són germanes, no? La companyia és compartir el pa, i aleshores hi ha una metàfora sobre el pa que diu que jo no sóc un pa que em reparteixo amb 5 trossets, no? O amb 2 trossets, sinó que amb cada persona construeixo, fornejo, no? el nostre propi pa, doncs una baguette, un forn, no sé, un pa, no sé gaires noms de pa.
Rústic?
Viena, rústic.
No sé.
Exacte.
També vas dir en una entrevista que l'amor és molt més que la parella. També és menjar pipes asseguda en un banc amb les amistats. L'amor són els vídeos de gossets i les converses fins a la matinada, fins als nits de matinada a les nits d'estiu.
Sí, això m'ho va dir a mi, vaig fer, o sigui, és una noia a qui vaig entrevistar, em deia això, i estic totalment d'acord. De fet, vaig connectar molt amb aquesta persona perquè compartíem referents com la Superpop, que per cert, que tòxic tot això, tot el que ens van ensenyar, sí. però després a vegades ens entra la nostàlgia amb això. Per mi l'amor, crec que ho he dit abans, que és com estimar, ser feliç per l'existència d'aquella persona i ser feliç quan aquella persona és feliç.
Aquí, en aquest programa, ja, com us deia, hem parlat del tema sempre de retruc i a partir de la visió de psicòlogues i psicòlegs que de vegades ens han parlat del patiment que veuen de pacients que els arriben, sobretot de pacients que estan en parella, i una de les persones diu, vol obrir la parella o de cop i volta vol experimentar de manera no monògama. Uh-huh. I aleshores la persona accepta, però a poc a poc, amb el temps, perquè no vol perdre-la, entre cometes, aquella persona, amb el temps va patint, fins que ja no pot més i ha d'anar a teràpia.
Sí.
Heu vist casos d'aquests?
És que no surt a compte no ser una mateixa.
No, a veure, a mi m'arriben casos així, m'arriben persones que em diuen, mira, la meva parella m'ha demanat obrir, ho estic passant fatal.
Això.
Aleshores, jo sempre dic el mateix, dic, no puc determinar si això és per tu o no. El que sí que et puc dir és que primer t'immersis una mica en tota la teoria i tot el que proposa el poliamor, perquè no és només només aguantar que la teva parella està amb una altra persona, és que hi ha moltes més coses que a simple vista i venint d'un sistema fix no estàs veient. Aleshores, et convido a entrar, et convido a mirar tot el que hi ha, a entendre com es poden gestionar les emocions tot, i tu després podràs prendre una decisió molt més efectiva sobre si és per tu o no, perquè moltes vegades és només m'estic defensant d'una situació, no? És com aquest, estic en alerta perquè la meva parella potser ja no m'estima. Espera un moment, ja comencem, hi ha moltes creences aquí, anem a mirar-les, i moltes vegades ha passat que entren i acaben, inclús quan baixen el nivell de tensió i comencen a gestionar molt millor i se senten feliços perquè dius que puc estar bé, i comencen a dir, ostres, i si jo també puc estar amb altres persones, no? Sí. Perquè se'ls comença a despertar, perquè a vegades dic, no, jo no sóc poliamorós, un moment, però tu no t'ha passat mai que t'atrauen altres persones? Bueno,
passa que la Mercè Conanga ens deia una cosa és l'amor i l'altra el desig.
Sí, però aquest és el tema, que l'amor es relaciona amb que el que ens passa és que sentim impuls sexual. Jo no ho veig així. Jo no sento, o sigui, per mi el desig és un desig d'exploració del món relacional. Si jo m'inicio un contacte amb una persona és perquè m'interessa a nivell, molts nivells, no a nivell sexual. És que crec que ella semblava que parlava de l'impuls, no? O de l'impuls d'anar cap a l'enamorament, que això també està passant. És a dir, jo crec que ara coexistiran dos línies del poliamor, una que busca més, no sé, bueno,
per mi té bastant a veure amb els valors, és a dir, quan hi ha aquesta tria de què faig, no sé si això és per mi o estic fent per altra persona. Per mi es tracta d'explorar quins són els teus valors i veure si són compatibles amb els valors de l'altra persona. Jo personalment sempre intentaré triar els valors.
Però potser la parella tenia un pacte de monogàmia.
Sí. Clar, però les persones canviem i per sort, perquè i tens el dret a canviar d'opinió. De fet, això que dius és interessant, perquè jo m'he sentit culpable per haver canviat d'opinió, per haver... o sigui, sobretot al principi, realment, el meu entorn pues, era bastant normatiu, a diferència de la meva família, i jo vaig... Va haver una part de l'entorn que em vaig allunyar una miqueta perquè em vaig sentir culpable, perquè em deien, és que li faràs mal, és que ell això no ho vol... I ara, mira, no tornaria mai a la monogàmia, al meu amor.
Gràcies, Selena Soro, se'ns ha acabat el temps, i Lídia Manot, per haver parlat clar i català.
Molt bé.
Gràcies per haver compartit la vostra experiència. Fins una altra.
Ens veiem.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de la Rosa Silloé, de la Blanca Busquets i de la Núria Ventura. Una abraçada.